l'Infovespre.
Bona tarda, és dijous 24 de maig de 2018. Arrenquem un Infovespre carregat d'informació relativa a la xarxa pública de salut i a les seves derivades. En primer lloc, perquè aquest migdia s'ha fet una concentració a les portes de l'Hospital de Calella per protestar contra les llistes d'espera, una acció que s'ha fet a nivell estatal i que aquí ha convocat Marea Blanca. En parlarem ara mateix, ens presentem abans, Marc Mira els controls tècnics i Andrea Medina us parla. Avancem continguts en titulars. Marea Blanca denuncia que les llistes d'espera maten. Aquesta és la causa que ha portat a diversos moviments a concentrar-se avui a les portes d'hospitals d'arreu d'Espanya, també a Calella, com a mostra de rebuig al temps de les llistes d'espera. El portaveu de Marea Blanca del Maresme i la Selva, Manuel García, també s'ha queixat de la manca d'un pediatre al CAP de Calella. I li preguntarem justament el perquè de la falta de professionals de pediatria a la responsable de l'especialitat del Col·legi de Metges de Barcelona. Yolanda Jordana ha explicat que hi ha un gap generacional entre els facultatius que s'han jubilat i es jubilaran i els nous que surten de la universitat. També ha advertit que aquest dèficit té una incidència més gran a nivell de comarques que les principals capitals catalanes, on s'hi concentren els hospitals de referència que sempre resulten més atractius a nivell de formació i experiència professional. I pendents hem estat encara o continuem del desenvolupament de la macrooperació policial que fa avui la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal sota el nom Estela per un presumpte frau que té al punt de mira la Diputació de Barcelona. El recorregut de la via marina que passa per Calella ja està senyalitzat, el paisatge és la façana marítima i ja es poden segellar les credencials a l'oficina de turisme. A l'Infovespre d'avui en parlarem amb el president de l'Associació Gerunda Amics dels Camins de Sant Jaume, Joaquim Rosa, que és l'entitat que ha impulsat la creació d'aquest camí. I el director de l'Arts d'Estiu ha passat avui pel programa La Ciutat, on ha desvetllat algunes curiositats internes de l'organització del festival, com ara què va demanar per sopar David Bisbal abans d'actuar a Pineda de Mar. Xavi Gómez ha assegurat que enguany el festival té 5 caps de cartell i que Salvador Sobral és la seva aposta més arriscada amb l'objectiu de reforçar la seva repercussió mediàtica. Marea Blanca ha convocat concentracions a tot l'estat espanyol com a mostra de rebuig al temps de les llistes d'espera en la sanitat pública. Marea Blanca del Maresme i la Selva s'ha reunit a les portes de l'Hospital de Calella i de l'Hospital de Blanes, els dos centres que pertanyen a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per donar visibilitat i per denunciar que diuen les llistes d'espera maten. Ho ha explicat Manuel García, portaveu de Marea Blanca.
Las listas de espera matan. Y esta es una convocatoria a nivel estatal y de Marea Blanca. El objetivo es defender la calidad de la sanidad y evidentemente nos preocupa mucho las listas de espera y que Cataluña haya pasado a ser de unas comunidades que estábamos con menos tiempo de listas de espera, tanto en operaciones como en tema de especialistas. Ahora nos encontramos prácticamente a la cola de toda España, por lo cual eso ha sido un retroceso de la calidad de la sanidad en Cataluña. Y que nadie intente ni pretenda buscar culpables, sino ha sido una gestión que se ha ido deteriorando.
García ha posat de relleu el problema del CAP de Calella amb la manca d'un segon pediatre.
Hemos tenido hace 20 días un problema en el Hospital de Calella con pediatría. Ahí habían dos pediatras, solamente queda uno, y evidentemente por la causa del modelo de gestión la vacante no la pueden cubrir, pero es un problema, si no ya estaría una sustitución y viene otra persona, otro pediatra, ¿no? Entonces claro, una ciudad como Calella y más ahora en este tiempo, con todos los miles y miles de gente que nos vienen a visitar la ciudad, pues que tengamos este problema, que haya solo un pediatra para todo el mundo.
La presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital de Calella, Maria Jové, ha explicat que no s'ha donat suport oficial a aquesta concentració perquè Marea Blanca no s'ha posat en contacte amb ells, però que Comissions Obreres sí en tenia constància i recolza les accions que s'han fet als diversos hospitals.
Des de l'hospital, la veritat és que Marea Blanca no se'ns havia ficat en contacte com a comitè d'empresa per poder-li donar un suport així oficial. El que passa que Comissions sí que era un sindicat que en tenia coneixement per als altres hospitals que hi havia i llavors sí que li donava suport. I per tant, hem intentat de fer de tots els mitjans, de comunicar-se a la direcció i tot, perquè es poguessin reunir i sortir sense que hi hagués cap problema.
A aquesta segona jornada estatal contra les llistes d'espera li han donat suport Maria Pensionista i les associacions de veïns Calella Centre i de Codina. Durant tot el mes de juliol es convocaran noves jornades. I el Col·legi de Metges de Barcelona alerta de la falta de pediatres, sobretot a comarques, una circumstància que ha afectat el cap de Calella, que no ha pogut cobrir de forma immediata una plaça de pediatria que va resultar vacant. La responsable de pediatria del Col·legi de Metges de Barcelona ha explicat en una entrevista a l'Info Migdia que aquest dèficit existent al conjunt de Catalunya, però especialment en centres d'abast territorial, s'agreujarà en un termini curt de temps per la previsió de noves jubilacions, gairebé un terç total de la plantilla, i que no tindran correspondència amb la disponibilitat de nous titulats. Aquestes explicacions s'ajusten a les donades per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Yolanda Jordán, membre de la Junta del Col·legi de Metges de Barcelona, ha explicat que el dèficit d'especialistes en pediatria està provocant un greuge territorial dins la mateixa xarxa pública de salut a Catalunya.
Els professionals més joves sovint tendeixen a escollir prioritàriament els centres de tercer nivell i prioritàriament també en grans ciutats, perquè de fet a la província de Barcelona també ens trobem que la que t'allunya és una mica del centre, també ens trobem amb aquests problemes de cobriment de places. Clar, quan estan en un hospital, doncs la varietat i la gravetat dels casos és superior, també pensant que mantenen millor la formació, les possibilitats de recerca. En primària, per exemple, un factor important és que els pediatres de primària se senten molt sols.
La situació no és nova, fa 5 anys que s'arrossega i que les causes són múltiples, sobretot determinades per la jubilació progressiva de les plantilles de l'especialitat que no s'aconsegueixen cobrir amb els nous titulats.
Haurà la jubilació d'aproximadament un terç dels metges en els propers 10 anys i això és una cosa que ja ha començat a succeir. Llavors, entre aquest augment de persones que es jubilen més, que hi ha un relatiu baix número de metges més que estan acabant i que acabaran en els propers anys, doncs això ha creat realment un gap important. En general, ja hi ha un desajust previ entre les places universitàries de medicina i el número de places MIR que s'ofereixen.
I enmig d'això, altres qüestions més generalitzades, com la precarietat laboral, que afavoreix la sortida de professionals sanitaris a l'estranger o al sector privat, buscant millors condicions, també econòmiques.
Gairebé la meitat dels facultatius que tenen menys de 45 anys, en general, tenen contractes temporals i d'aquests un 30% són de menys d'un any. Llavors, si juntem totes aquestes causes que hem comentat, més aquesta situació de precarietat, de manca de conciliació molt, per exemple, en el món de la primària, que s'ha de treballar molt de tarda, i en una subespecialitat com és la pediatria, on el grau de feminització és realment molt superior al propi de la professió mèdica. Tot això fa que s'aguditzi i que potser trobem un perfil de pediatres, potser aboguin per anar cap a una pediatria més privada.
Des del Col·legi de Metges de Barcelona apunten diverses estratègies conjuntes per intentar resoldre aquesta problemàtica generalitzada. S'apunta una possible flexibilització de l'edat de jubilació per als professionals del sector públic que ho vulguin o recórrer als metges de família.
Es diu que fins a un 30% dels professionals que assisteixen a nens no són pediatres, són metges de família. O sigui que això és una realitat ja actual i que els estem necessitant per poder donar cobertura a l'assistència d'aquests nens.
Tot i que pediatria és l'especialitat on és més acusat el dèficit de professionals, també s'ha constatat en dermatologia o radiologia. 7:39, l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, continua retingut per la Policia Nacional a l'interior de la seu central de la Diputació de Barcelona, on des de primera hora del matí s'hi estan practicant un escorcoll en el marc de la macrooperació policial anomenada Estela contra un presumpte desviament d'almenys 2 milions d'euros de fons públic a empreses i fundacions vinculades a Convergència Democràtica de Catalunya l'any 2015. També s'han registrat diverses seus de la Generalitat de Catalunya. García és membre de la Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona i delegat d'Hisenda, Recursos Humans i Processos i Societat de la Informació de l'organisme supramunicipal. Hi ha hagut 29 detinguts, entre ells l'expresident de la Diputació, Salvador Esteve, però ha quedat en llibertat amb càrrecs cap al migdia. Els detinguts se'ls acusa dels delictes de malversació i prevaricació, negociació prohibida, funcionari públic, falsedat i frau en subvencions. L'operació ha estat ordenada pel jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona i la Fiscalia Anticorrupció i s'ha dut a terme de forma simultània a les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona. Hi han participat mig miler d'agents, alguns desplaçats des de Madrid. L'actual presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha qualificat de xou mediàtic els escorcolls que s'estan fent des d'aquest matí i ha posat la mà al foc per l'expresident Esteve.
Salvador Esteve ha estat el meu mentor, és una persona extraordinària, mai s'hauria posat ni un duro a la butxaca i, per tant, jo per Salvador Esteve, evidentment, dono tota la meva paraula perquè realment és una persona doncs, de paraula. Fa un any que el jutjat número 1 de Barcelona ens va demanar una sèrie d'expedients en relació a la cooperació internacional, evidentment els vam lliurar. Bueno, hem de veure quines irregularitats hi veuen, perquè la Diputació de Barcelona fa concurrència pública i, per tant, hi ha un sistema i un barem de puntuació i hi ha transparència.
El comunicat diu que el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona investiga des de fa més d'un any un entramat pel qual s'hauria defraudat un mínim de 2 milions d'euros a través de subvencions irregulars en matèria de cooperació al desenvolupament en països de l'Amèrica Llatina, el Marroc o Bòsnia, des de la Diputació de Barcelona mitjançant un seguit d'entitats entre el 2012 i 2015.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El recorregut de la Via Marina per Calella passarà per la façana marítima. El traçat ja està senyalitzat i, mica en mica, s'anirà complementant amb informació sobre Calella, els atractius naturals, patrimonials i culturals i altres dades d'interès. L'entitat que ha impulsat l'allargament d'un ramal del camí de Sant Jaume per la comarca, l'anomenada Via Marina, ha estat l'Associació Gerunda Amics dels Camins de Sant Jaume, juntament amb el Consorci de Promoció Turística del Maresme. N'hem parlat abans amb el president dels Amics dels Camins de Sant Jaume, amb Joaquim Rosa. Escoltem l'entrevista. Parlem amb Joaquim Rosa, president de l'Associació Gerunda Amics dels Camins de Sant Jaume. Bona tarda.
Hola, bona tarda, digue'm.
Què aporta per les ciutats que hi passi el Camí de Sant Jaume?
El Camí de Sant Jaume, tinc que començar per dir primer, peregrins, passen per les calçades romanes, els camins, diguéssim, de Catalunya principalment, aprofiten aquestes rutes de l'època romana. I llavors aquí, en el que ens ocupa en aquests moments, que estem parlant de la Via Augusta i pel ramal que passa per la Via Marina, el que comporta és, en primer lloc, l'ajuda i col·laboració dels ajuntaments. Sense ells no podríem rehabilitar els camins. I el que necessitem d'ells i el que aportem a l'associació és la senyalització del camí i per part de l'Ajuntament que ens facin un segell per certificar el pas dels pelegrins a través de la credencial que ells porten. O sigui, això és el principal que necessitem. De moment, això ho hem aconseguit ja a tota la Via Augusta, des de Coll de Panissars, en el Pirineu, passant per la Jonquera, Figueres, Girona i arribant a Caldes. A Caldes, la Via Augusta es divideix una per la part de l'interior, que va cap a Hostalric, Sant Celoni, la Roca del Vallès, Polinyà, Sabella, etc. I l'altra branca, que passa des de Caldes, va cap a Vidreres Blanes, Malgrat i tot el que és el Maresme i la Via Marina fins a arribar a Barcelona. De tota aquesta ruta que li he dit, tots els pobles, tots tenen el segell ja per certificar el pas dels peregrins. Menys, en aquest cas, Badalona, que no ens l'ha fet encara, no sabem els motius per què, però hem trobat col·laboració amb tots els ajuntaments, però ens falta, de moment, Badalona. I això que fa bastant de temps jo vaig intentar posar-me en contacte amb ells si no va ser possible. Però, en fi, espero que a la vista dels resultats que hem tingut aquests dies a final de mes, que van fer una assemblea d'associacions, que van venir associacions de la Rioja, de la part de l'Aragó, de València, de Catalunya, inclús de l'isla de la Sardenya, i espero que això els hagi donat una mica d'al·licient perquè acabin col·laborant amb aquest treball que estan fent aquí a la Via Marina, principalment al Maresme.
Aquí a Calella, on es segellen aquesta, o quin és el punt on es segellen les credencials?
Bueno, ja amb les credencials, diguéssim, se segellen allà on l'Ajuntament creu oportú, però sempre que estigui a la vora del camí. O sigui, per exemple, ara donem exemple Santa Susana, per exemple, el TEN, l'oficina de turisme, que està al costat de la carretera i la via del tren i el passeig. El camí passa pel passeig de, al costat de la via del tren. Llavors, el que ha fet Santa Susana ha sigut senyalitzar el desviu d'aquest camí per la sota via, per la sota la via del tren, per passar per l'oficina de turisme, i a partir d'aquí els encamina també en l'altre pas soterrani del tren per tornar a recuperar el camí de peregrins, del passeig de Santa Susana. O sigui, normalment se fan les oficines de turisme, però hi ha ajuntaments que també el tenen el propi ajuntament o el tenen a la policia local o en un centre cívic. O sigui, allà on sigui més pràctic perquè el peregrí no s'hagi de desviar molt del camí per poder segellar la credencial.
Encara no està decidit quin és el punt d'aquí de Calella.
Sí, Calella, el camí està decidit perquè segueix pràcticament tot el passeig que hi ha a vora mar. O sigui, des de Santa Susana, ve per Pineda, llavors arriba a Calella, passant pel passeig del mar, o sigui, el que tot, fins a arribar a sota del far de Calella, que allà hi ha unes escales que pugen a la carretera. El camí puja aquesta escalinata i segueix tot al costat de la carretera protegit per aquella paret de Portland que hi ha, a la vorera, diguéssim, fins a arribar a Sant Pol. O sigui, Calella ja té tot el camí senyalitzat amb les fletxes grogues. Si vostès o els que ens escolten se'n van al passeig i en aquesta escalinata i pugen a dalt a la carretera, veuran fletxes grogues. Això és la senyalització del camí de Sant Jaume. Però, independentment d'això, el Consorci de Promoció Turística del Maresme s'ha proposat col·locar banderoles a tota la ruta de la Via Marina que indiquin també el camí de Sant Jaume. I llavors els ajuntaments, el camí que passi per dintre de la població, com podria ser el cas de Malgrat i Sant Pol, que ara jo recordi, no sé, i algun altre, hi ha unes rajoles fetes de ceràmica que es claven en la paret a l'alçada dels rètols que indiquen el nom del carrer. Llavors, aquestes rajoles tenen una vieira i una fletxa de color groc que indiquen també la direcció del camí per dintre de la població.
Quan
això
està...
encara no s'ha col·locat.
Quan està previst?
Però això encara no s'ha col·locat. Digue-me.
Quan està previst que es col·loquin?
Això ho tinc a mans del Consorci perquè, diguéssim, s'espera una subvenció i amb aquesta subvenció es pagarà, però està previst que entre aquest any o al màxim el proper any estigui acabat. O sigui, entre l'any 18 i el 19 volem acabar tota la senyalització tant de l'interior de les poblacions com de les rutes externes, diguéssim, a la població, o sigui, la part, diguéssim, rural que pugui haver-hi pel camí, no?
A hores d'ara, quants pelegrins ara estan fent el camí?
Que jo sàpiga, perquè fa poc d'això, comprendrà que vam acabar la inauguració a final de mes, el dia
29. Fa un parell de setmanes només.
Sí, fa un parell de setmanes. En aquell dia, el dia 28 que es va fer la inauguració, era a la vora de 300, no arribava a 300 però quasi, però clar, són circumstancials, va ser per la inauguració i per la festa, diguem-ho així. Però qui jo sàpiga, en aquella setmana em van passant dos o tres, que m'ho van dir que el farien, ara no puc dir els noms perquè ni me'ls recordo, però m'han donat credencials. Fa poc em va passar un altre que em va dir que s'havia perdut, precisament a Santa Susana, i es va perdre perquè quan va travessar la via del tren faltaven senyals per anar a trobar la següent, però en fi, ja el va trobar, però vull dir que en aquell moment anava indecis l'home. I ara actualment doncs, tinc la petició de tres credencials més que aquesta setmana volen fer el camí de Sant Pol fins a Mataró. O sigui, és el que m'han indicat. Però tenen previst fer la caminata des de Girona i anar a arribar a Barcelona, que és la ruta que inaugurem de Via Marina.
En el tram que transcorre per aquí pel Maresme, on es poden allotjar els peregrins?
Avui dia no hi puc dir-li, perquè ells el que busquen són albergs per poder anar a descansar amb un preu barat. Jo m'he posat en contacte amb el càmping El Bon Repòs, que hi ha a Santa Susana. Aquest està disposat a cedir un bungalow, però demana un mínim de 4 o 5 peregrins que es presentin de cop, i si és més difícil aconseguir-ho. i els hi fa una oferta econòmica per un bon galop. Però, esclar, perquè el preu els hi surti barat, han de ser 4 o 5 peregrins. Això és el que tinc en cartera. Sé que hi ha una altra població, ja no puc definir mai quina era, que està disposat a fer un alberg. Però, és clar, els peregrins, diguéssim, no poden anar amb hotels cars, perquè no els interessa, i això és el que ens frena a nosaltres que hi hagi un seguit de peregrins que facin ús d'aquesta via marina. El peregrí que vol fer el camí de Santiago de Compostela i que té interès arribar-hi, buscarà rutes que trobi acolliment barat i facilitat de subministrar aliments, o sigui, sense haver d'apartar-se gaire de la via. Per això molts, i parlo ara dels catalans, els de Catalunya, hi ha molts catalans que arriben a Santiago, però que comencen a Logroño, o comencen a Sarria, Lugo, o comencen a Roncesvalles, perquè saben que totes aquestes rutes trobaran alberts pel camí. En canvi, des del Pirineu, diguéssim, travessant Catalunya, doncs no hi ha alberts. N'hi ha una a Sant Joan de les Abadeses, n'hi ha una a Espinelves, o sigui, molt saltejats, que no donen garantia de seguretat d'hospedatge en tota la ruta. Estan molt saltejats. Cervià de Ter també va dir que en feia un, jo el vaig veure'l, però no l'ha posat en marxa, o sigui, té l'habitació, té l'habitacle, ho té tot, però falten les lliteres o no sé què més falta, però en fi, això, esclar, depèn de cada ajuntament el pressupost que vol invertir-hi o pot invertir-hi. Això és un hàndicap que tenim. Per això jo he comunicat i informat sempre que perquè una ruta sigui utilitzada pels peregrins i en benefici dels pobles per on passa, és molt convenient que hi hagi albergs. I aquest és el treball que nosaltres ara que tenim totes les rutes fetes i promocionades i que tot és una mica de flaquillos que s'han d'arreglar, a partir d'ara anirem intentant treballar i convèncer els ajuntaments que construeixin albergs. Això també en cases privades també ho poden fer-ho. Si hi ha alguna casa privada que té una casa i un parell d'habitacions i que vulgui llogar les lliteres per peregrins, doncs estem disposats a acceptar-ho i a prendre nota d'ells.
Doncs Joaquim Rosa, president de l'Associació Gerund d'Amics dels Camins de Sant Jaume, moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres per fer la promoció del camí. Molt, molt agraït.
Ràdio Calella. Necessites un taxi? Truca al 93 16 13 102. Autotaxi Far Calella. Servei de 24 hores durant tot l'any. Necessites un taxi? Disposem de vehicles de 4 a 8 places i de vehicle adaptat. Necessites un taxi? 93 16 13 102. Autotaxi Far Calella. Entre altres serveis, oferim viatges d'anada i recollida als aeroports de Barcelona i Girona. Per a qualsevol necessitat d'un taxi, informis d'un servei eficaç i modern als telèfons 93 16 13 102 i al 682 55 33 88 o visiti el web autotaxicalella.com.
El primer cap de setmana de juny a Calella, 91è Aplec Pairal de Catalunya.
No te'l perdis!
Diumenge 3 de juny, al Parc del Mau, aplec amb les 4 coples de cada any, la principal de la Bisbal, els Montgrins, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I dissabte 2 de juny, a les 7 de la tarda, al Passeig de Mar, concert de música per a coble i a les 10 de la nit, doble audició.
Fes ambient, fes festa! Vine a l'Aplec!
Ràdio Calella.
4 minuts i seran les 6 minuts i seran les 8. El director del Festival Artístic de la Costa de Barcelona Maresme ha passat aquest matí pel programa La Ciutat, on ha parlat dels objectius d'aquesta 6a edició de l'Arts d'Estiu, en la que es fixen arribar als 15.000 espectadors, sumant els 11 espectacles programats del 21 de juliol al 31 d'agost. Xevi Gómez ha assegurat que l'Arts d'Estiu fa una veritable aposta portant fins a Pineda el músic i compositor portuguès Salvador Sobral. Ha admès que és una aposta arriscada amb la qual confia en reforçar el seu posicionament artístic i mediàtic en un àmbit amb molta competència.
un artista relat a Barcelona, va estar 4 anys al taller de músics, amb qui tenim molt bona relació, i clar, és un crac aquest senyor. I és d'aquestes, aquest any és l'aposta arriscada, que per algú que el conegui dius, home, no és una aposta arriscada portar Salvador Sobral, ganador d'Eurovisió de l'any passat, però és una aposta arriscada. Nosaltres estem en un punt, com us comentava, que està com molt desproporcionat al festival, ens gastem tot el que podem amb artistes i aquest és el nostre reclam, però ens falta la capacitat de comunicació.
El director de l'Arts d'Estiu ha explicat que compten amb un pressupost global de 600.000 euros que destinen en la seva pràctica totalitat a la contractació d'artistes. Ha dit que aquest any el cartell presenta 5 grans figures que estan tenint una acollida força igual quan el ritme de venda d'entrades. Ha parlat de Salvador Sobral, Pastora Soler, Chenoa, Els Catarres i la ballarina i coreògrafa Sara Varas. Xevi Gómez reconeix que les expectatives del públic són molt altes sempre abans de desvetllar-se el cartell i en aquest sentit ha parlat de les dificultats per convèncer les principals figures artístiques del moment.
El Bora no vindrà. Oh. M'encanta, a mi m'agrada molt. Jo intentaré, càmeres, totes.
Totes,
que l'any que ve vingui, ho intentaré.
I aquest any per què no ha pogut ser?
Perquè costa molt. Les M's que jo dic de Malú, Manolo García, Manu Carrasco, els Melendis, en trobaríem moltes, n'hi ha moltes. Manolo García. Sí. Penseu que costa molt. L'opció d'un artista és omplir el Sant Jordi. I dius, mira, aquest any farem només Sant Jordi. Perfecte. Aquest any no fem Sant Jordi perquè vam fer l'any passat, anirem a 8 llocs. 8 llocs que em paguin molts diners. I nosaltres no som aquests que podem pagar molts diners. Per tant, no entrem dintre d'aquests 8 llocs.
S'ha referit en aquest cas al Canet Rock, que és el festival musical més pròxim a nivell territorial, que segons ha dit Gómez multiplica per 3 el pressupost i per molt les capacitats i possibilitats tècniques i logístiques. I acabarem amb la previsió meteorològica.
Metipolit us ofereix el temps.
De la mà del nostre home del temps, Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui jornada que continua marcada bàsicament per l'estabilitat, però més núvols respecte. I si hi vam tenir un dia radiant avui, tenim el cel una mica enteranyinat per núvols prims d'una banda i també per aquest polsim del desert que torna a arribar i que fa que, doncs això, tinguem una visibilitat una mica reduïda. Pel que fa als vents, avui continuaran com fins ara, fluixos, de mar cap a terra, vents molt febles, de fet, i la situació marítima, per tant, molt tranquil·la, mar plana, com a molt arrissada, lleugeres des de marejol aquest migdia i tarda. Demà, petit canvi de temps, amb més núvols al matí i risc d'algun petit ruixadet. Creiem que poca cosa. Durant la tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, amb unes temperatures que, malgrat aquestes 4 gotes, continuaran càlides, de fet, molt semblants a les d'avui, i dissabte 3/4 del matí. Si altre cop al matí es pot escapar alguna gotellada, poca cosa, menys probabilitat que demà, però en tot cas, doncs, hi ha fenòmens puntuals, amb unes temperatures que al cap de setmana continuaran tan altes com les d'avui.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per a l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Recte final de l'informatiu, recordem com sempre la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Llobet, situada a l'Avinguda del Mediterrani, número 95 de Pineda, al barri de Poblenou. I acabarem amb Knocking on Heaven's Door, perquè tal dia com avui de l'any 1941 neix Bob Dylan. Amb aquesta cançó ens acomiadem, que passin molt bon vespre.
Well, mama, take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore.
a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.